4 minuts i arribem al punt de les 4 de la tarda. Anem amb el zapping del Víctor Reolit amb noms propis de l'actualitat de França que ens venen amb notícies absolutament insòlites. Si avui féssim un zapping, Víctor, d'aquests de les notícies curioses del dia, jo crec que sortiria aquesta. Com estàs, estimat?
Bé, la veritat és que molt bé, gaudint d'aquest dia fantàstic que ja està fent Andorra avui.
Avui fas raquetes, fas petxanga?
Avui he anat a fer raquetes, m'he aixecat molt d'hora, he anat a Arcalís, a Vallnord, extraordinari, realment, temperatura boníssima, molt bona neu, ostres, bueno, una sort.
Vinga.
Per donar-vos dentetes, perquè clar, com que jo treballo el cap de setmana...
És el teu cap de setmana aquest, i tant que sí.
És així.
Vinga, parlem de grans portades, de grans rotatius i de grans noms, també.
Sí, efectivament, el gran nom probablement de la jornada, com a mínim curiós, intentarem treure una mica de punta, és Dominique Strauss-Kahn, un home que havia de ser copríncep d'Andorra, que era el favorit per guanyar les eleccions del 2012, però que el 2011 va caure en desgràcia després d'aquell afer amb un hotel a Nova York, en la qual se'l va acusar i després relaxar d'haver violat una dona del...
Una cambrera de l'hotel, sí.
Sí, sí, més que cambrera del personal de neteja de l'hotel, del Sofitel de Nova York. En tot cas, aquest home, a partir d'aquell moment, doncs, se li va complicar la història i ahir va haver de comparèixer davant del jutge per un altre cas. Es tracta del cas Carlton. Ara t'explicaré les frases perquè no tenen desperdici. Intentarem entendre-les una mica en sèrio que va explicar ahir Dominique Strauss-Kahn amb aquesta primera compareixença. Ràpidament, el cas Carlton és un cas en el qual estan imputades 14 persones i, de fet, la policia creu, els jutges creuen que es va crear una xarxa entre 4 persones, sobretot la més important seria les relacions públiques de l'hotel Carlton de Lille, que tindria relacions amb un director de prostíbuls a Bèlgica i després un amic de Dominique Strauss-Kahn per muntar orgies. Aleshores, muntar orgies, si tothom està d'acord, no és un delicte, però en tot cas sí que és un delicte a França si intervenen prostitutes. Strauss-Kahn va haver de declarar ahir perquè el que ell, vaja, per explicar per què va participar en aquestes orgies i sobretot si sabia que aquestes noies, amb la seva majoria, eren prostitutes. Evidentment, tota la seva defensa està basada en el fet de que ell no sabia res, cosa que no es creuen els jutges.
Ell no sabia que eren prostitutes.
Ell no sabia que eren prostitutes. Aviam, ja entenc una mica d'ironia en les teves paraules.
O sigui, ell es pensava que aquestes senyores anaven a orgies perquè anava ell.
Sí, aviam, el seu col·lega...
Perdona, eh?
A veure, és que és complicat d'explicar això seriosament, tot i que és un tema seriós, perquè...
Que sí, home, i tant que és seriós.
Jo estic convençut.
Estem parlant de tràfic de dones, de tràfic de carn,
sí.
I tant que és seriós.
Efectivament, de tràfic de dones i vaja, i de la carrera d'un dels que jo estic convençut era la gran esperança blanca.
Oh, i tant, era la gran esperança de l'esquerra de França.
Ja n'hem parlat en un altre moment. Era l'home, com a mínim, amb més qualitat, amb més competències per liderar l'esquerra. Finalment va guanyar François Hollande, imagina't el que hagués guanyat d'ESCA. En tot cas, clar... El que no es creuen els jutges era el que explicàvem. Sembla estrany que Dominique Strauss-Kahn no malfiés, però sí que és veritat que ell tenia un amic, que és el que el convidaven en aquestes trobades, i que l'amic li deia, no, segons ha declarat ell, fins i tot a la premsa, no, és que aquesta és una secretària, aquesta és libertina, aquesta és no sé què, i sembla ser que en aquests ambients aquest tipus de festes són bastant freqüents. És una cosa que pot costar d'imaginar, però és així.
Sí, pot costar. De fet, costa molt d'imaginar.
A tal punt que tant els altres testimonis com els advocats de la part, evidentment la defensa, però també l'atac, doncs estan bastant d'acord amb el fet que és molt probable que d'ESCA no sapigués de què anava la història, tot i que des de fora costa d'entendre. Mira, escoltem una de les dues interpretacions que escoltarem, la primera de Jordi Basté aquest matí al davantal del Basté RAC1.
Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fons Monetari Internacional, va dir ahir que només va fer 12 orgies en 3 anys. No cal que ens quedem amb les orgies ni amb els anys. Quedem-nos amb el només Només, segons Sánchez Camacho, només 12 orgies. Quantes orgies llavors són moltes per Strauss-Kahn? Està bé. No ho considera activitat sexual frenètica, surt a una al trimestre, que com a variant de la convencionalitat no està gens malament. I diu Strauss-Kahn que no és tant. És que som uns exagerats, i els fiscals també. És que és un purità.
Clar, perquè hi ha gent que no n'ha fet mai cap d'orgia, entén, masses, i llavors aquests estan sentint-se una mica fins i tot ningunejats i aïllats de la societat.
A mi m'agrada com s'ho pren el Basté. Perquè,
a mi també.
Perquè
no n'hi ha per menys.
Hi ha un toc ridícul amb el tema. És a dir, Dominique Strauss-Kahn, ara escoltarem una altra versió, en aquest cas més seriosa. Dominique Strauss-Kahn té un problema, i és que ell creu molt en ell mateix, i a més creu molt en que tot el que fa està bé. Per tant, a ell se'l jutja i creu que està vivint una injustícia, perquè es focalitza la gent, l'opinió pública, la premsa, amb una part de la seva vida, que era aquesta part sexual, però en realitat ell té moltes facetes a tal punt que podia passar d'un minut a l'altre d'estar fent una declaració política important al Fons Monetari Internacional, aquest home n'era el president, o en política francesa, que també va ser el ministre, i un minut després d'aparèixer a la premsa està enviant un missatge perquè damunt una noia. Realment té aquesta característica en la seva personalitat que realment és un problema per viure en societat. Mira, escoltarem ara un psicòleg que va estar parlant, es diu Gérard Miller, i és un psicanalista, va estar parlant ahir per France Info intentant explicar el perquè d'aquest comportament.
Ça révèle de sa personnalité, comme vous dites, qu'il ne faut pas réduire à son activité sexuelle. Quand il dit qu'après tout, ça ne s'est passé que 8 fois en 2 ans, je veux bien le croire, parce qu'on parle surtout de sa pulsion sexuelle, mais c'est quelqu'un, comment dire, qui était omnipulsionnel, omnidirectionnel. Il voulait en effet ses parties fines, mais il voulait beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'il a toujours le sentiment qu'on exagère à son propos. C'est que dans le même temps, il voulait par exemple sauver le monde, ou il voulait en même temps parler avec Barack Obama.
Explica'ns una mica què deia aquesta declaració, perquè costa una mica d'entendre, o almenys a mi, clar.
El que explicava aquest home és que, clar, el que pots pensar de Dominique Strauss-Kahn és que és un home bipolar, com a mínim. És a dir, d'una banda tens el polític extraordinari, capaç de ser un bon president del Fons Monetari Internacional, de liderar l'esquerra, de ser vist com la gran esperança blanca a França, com dèiem fa una estoneta, però de l'altra banda tens el doctor Jekyll i el Mr. Hyde, aquest home capaç, doncs, de flirtejar amb qualsevol tipus de noia i de tenir una activitat sexual que nosaltres podem considerar de desbocada o de relativament frenètica. No sé, vaja, 12 orgies en 3 anys, una per trimestre, no és la convenció. Jo no conec molta gent que se'n...
No, jo no conec a ningú, excepte
Strauss-Kahn.
Bueno,
jo no conec a ningú, diguem-ho
clar,
clarament.
Home.
Però, en tot cas, el que explica aquest home és que no és que sigui bipolar, és que és omnipulsional, no és que tingui una pulsió sexual, és que cada cosa que fa es pot transformar en un amant de qualsevol cosa, de la política, de l'economia, de fer el menjar a casa, de qualsevol cosa. Aleshores, és per això que ell sent aquesta injustícia, perquè, clar, se l'està jutjant per una part de la seva pulsió. A mi em sembla una interpretació interessant.
No, és molt interessant, òbviament, Víctor, però mira, clar, i a França queda demostrat, que semblava que no, però a l'actualitat ens diu que hi ha com una doble moral, no?, i que sí que estan pendents de la vida personal. No com en altres països, perquè això ho hem dit moltes vegades. Òbviament, aquest senyor té molts talents en els negocis i en la política, però finalment aquest senyor ha incorregut amb delictes.
Depèn, això ho dius tu. No ho diu la justícia, eh?
No, de moment no, clar.
De moment no.
No, de moment no ho ha dit.
Aquest home és un superbevent. Mira, quan era jove...
Sí, però és que no volia dir exactament això, però que hi ha certs comportaments que la justícia els està buscant i els està, diguéssim, els vol jutjar, no?
Aquest home, ell creu que és no immortal, però que és un autèntic supervivent i que res acabarà amb ell. Bàsicament, quan era jove, va sobreviure a Agadir, va sobreviure un terratrèmol on van morir molts dels seus amics.
Sí.
Ha passat per diverses dificultats. El cas del Sofitel em va sortir relaxat, és a dir, no hi va haver... va guanyar aquest judici. El cas del Carlton és quasi segur que també sortirà guanyant, tal pel que he pogut llegir jo, és que és pràcticament segur, ja n'anirem parlant, i si m'equivoco rectificaré. Per tant, no es pot parlar de delinqüent. Es pot parlar d'algú, i ell mateix ho va reconèixer, doncs que té un problema amb el sexe. Ell ho té reconegut. Vaja, no sé si és una figura rehabilitable, sobretot perquè la part femenina està molt, 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 molt enfadada amb ell. En fi...
Perquè no es mostra molt respectuós. Víctor, clar, és que és així. Perquè no es mostra molt respectuós.
Respectuós de què?
Doncs amb la seva conducta, no mostra una conducta respectuosa.
Però en quin moment?
No és delictiva, òbviament, i ningú la... Però la seva conducta no ens agrada, i com a dones pensem, perdona, de què va aquest tio?
És un home de poder, com n'hi ha molts, i com deuen haver dones de poder també.
Sí, no, claro. No sé si fan les dones de poder fan 13 orgies.
Segur que n'hi ha.
Sí?
Segur. L'únic que aquest va ser tan ruc que l'han pillat, perquè aquest era un animal.
Vols dir que van a per ell?
No, jo no he caigut amb aquesta teoria. El que passa que va ser molt ruc, es va pensar que estava per sobre del bé i del mal. Dir ruc a Dominic Strauss-Kahn és...
Doncs, estar per sobre... Pensar-te que estàs per sobre del bé i del mal és ser poc respectuós.
No ho sé, jo no comparteixo aquesta interpretació. Si sortís...
És que és molt difícil no caure en la moralitat, també,
clar,
Víctor?
Si sortís al mateix cas amb una dona, aviam, parlem-ne. És a dir, aquest home el que té és un problema amb el sexe, és probablement addicte en això. O sigui, i ara estic fent una mica de psicologia barata.
Uh-huh.
Ell mateix va sortir a la tele explicant-ho quan el cas del Sofitel. La seva carrera política ha quedat completament destruïda per culpa d'això. Vaja, jo sempre he tingut la sensació que és una figura rehabilitable. El que passa que...
Jo crec que ara ja no.
Que és difícil, sí.
Jo crec que ara ja no.
Pot ser
que... Perquè és una mica... És una mica caricaturesc sortir-hi, és que, escolti, jo només faig aquest nombre d'orgies en tants anys i jo no sabia que eren prostitutes, és que tot això és una mica... Què m'estàs explicant, Strauss-Kahn?
Ell creu molt en ell mateix.
No, està clar.
Perquè jo m'estranyaria molt que un advocat li digués vés a dir només, vés a... No, ell diu el que ell creu que ha de dir, assessorat mínimament per algun advocat que després s'ocupa de tot això i ja està, perquè a més jo crec que ell té clar que d'això el treuen. Igualment, com que tot el que...
Si passés amb una dona,
ja
sí, tu deies, si passés amb una dona la crucificarien.
Home, aquest home està crucificat
públicament.
Totalment, eh? No l'han crucificat públicament, aquest home?
Sí, una mica
que
sí.
Què més se li pot fer? Va sortir amb unes manilles sent manillat allà, sent encara president del Fons Monetari Internacional.
Crec que amb una dona seria molt pitjor, eh?
Però què més li pots fer amb una dona, amb la cultura occidental? És que sortir allà amb manillat, perdre tots els càrrecs que tenia, la teva carrera et desapareix totalment, mal vist per tothom, et deixa la parella...
Però Víctor, és que això és com la dona del César, eh? També quan tens un càrrec públic has de tenir... No has de ser un exemple de moralitat, és que no voldria caure aquí, ni molt menys, a més en coneixes, però has de tenir una conducta una mica més ètica.
Pot ser. Jo crec que aquest home té un problema com el pot tenir molta gent, el que passa és que té un talent extraordinari i aquest talent l'hem perdut.
Sí.
Per la política, l'hem perdut. I a mi això em molesta, a mi això em sap greu. Em sap greu. Jo preferiria que hagués d'anar al psicòleg cada dia obligat i que hagués de fer teràpia per això i que se'l pogués rehabilitar a que el tinguem allà tirat amb l'ostracisme i cada cop que digui alguna cosa ens en riem, la veritat. Perquè certament pretensions de part nostra, i no sé si a Europa tenim gent de tanta qualitat com per anar llençant Strauss-Kahns a la brossa, entre cometes, ja m'entens la figura.
Ja, però el qui s'ha enredat amb aquest tipus d'assumptes és ell, Víctor.
És ell,
És ell solet, és que s'hi ha posat ell solet.
Sí.
O sigui, és que els seus amics són les perles de Bèlgica i de França, no fotis, Víctor.
Sí, s'hi ha posat ell sol pel creure que estàs per sobre del bé i del mal.
Exactament, doncs aquesta és la qüestió. Al final, ens posaríem d'acord. Vinga, altres temes, perquè estem a 4 minuts, 3 minuts.
Vinga, doncs acabarem ràpid. Aquests dies s'està parlant molt d'aquest informe, aquesta llista Falciani.
Tu no hi ets, oi?
No, crec que no, però ho he de mirar bé, per si
de cas. Per si de cas.
En tot cas, no se sap molt això, però tota aquesta llista ha sortit gràcies a Le Monde, que va aconseguir, amb els seus contactes a l'administració francesa, arribar a tota la informació que Hervé Falciani, que és un treballador de la HSBC, un informàtic d'aquest banc, va distribuir al fisc francès. Doncs Le Monde molt hàbilment van aconseguir arribar en aquesta informació, i són ells els que s'han, gràcies a aquest diari, hem aconseguit tota Europa saber aquest forat fiscal que teníem, són 180.000 milions d'euros.
Sí, és una passada.
Amagats, és extraordinari.
És que no, el meu cap no assimila una xifra així, de veritat.
No s'assimila. A França es veu que són unes 3.000 persones que estan en aquesta llista, de tot tipus de gent, sobretot, vaja, hi ha molta gent famosa, la qual cosa ha fet molta pena als seguidors. El Gad Elmaleh, per exemple, que és un humorista molt conegut a França. Vaja, simplement de recalcar la importància d'un dia la bona feina de Le Monde. Sempre et dic que és un diari, com a diari està patint com tots, a nivell d'internet per mi és el millor que hi ha, cada cop ho tinc més clar, dels que hi ha, com a mínim, dels que controlem nosaltres a la nostra zona geogràfica, més que El País, més que La Vanguardia, més que El Periódico, trobo que és que millor tractar el tema i tal. Per acabar, he estat mirant un reportatge que val la pena si t'agrada el periodisme, si no, no, perquè és una mica rotllo, que es diu Le Jean du Monde, que va sortir el 2014 i que explica com aquest diari tracten la campanya del 2012. El que és interessant és que veus en una hora i mitja tots els temes que preocupen als periodistes a nivell d'organització, les dificultats per imprimir. Le Monde és un diari que surt a les 7 de la tarda. Imagina't els horaris que han de fer aquesta gent. És a dir, s'imprimeix a les 10 i mitja, tanquen edició. Saps? La resta de diaris normalment és a les 12, com a molt tard a la 1, a les 10 i mitja has de tenir l'edició tancada. Després el fet de seguir temes que en realitat no són temes i haver d'intentar escriure alguna cosa sobre això, les jornades i el ritme de treball tan dur que han de suportar aquesta gent, La premsa realment és una feina molt, molt dura. I vaja, queda remarcada amb aquest reportatge, perquè veus els periodistes al principi de la campanya normals i al final es van transformant en zombis. És un documental que jo l'he agafat per l'iTunes, que és força interessant.
I que l'haurem d'enllaçar al Facebook del programa, perquè ja no ens dona temps de posar el tall, Víctor.
Efectivament. Força interessant, però una miqueta rotllo, És a dir, val la pena si t'agrada el periodisme, si no, suposo que n'hi ha d'altres de millors.
Moltíssimes gràcies, Víctor. Una abraçada.
Vinga, fins aviat.